Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. La fruita és un dels aliments de la cistella de la compra que més s'encareix. El preu de vegades és un entrebanc per menjar sa i en aquest cas puja entre el 10 i el 15%, segons xifren els propis productors. Ho atribueixen a l'encariment dels costos d'ençà del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Un altre factor important també és la pèrdua de les plantacions locals. Carme Garau, cap de producció vegetal de l'Institut de Recerca Agroalimentària, explica els motius pels quals intenten recuperar les varietats locals.
De cara al famós canvi climàtic, sabran varietats que seran més adaptades. Per exemple, en quant a requeriments d'aigua, no? Normalment les nostres varietats són unes varietats que tenen unes menors necessitats d'aigua que una varietat comercial. I ara mateix és un tema que no poden ignorar.
El mercat majorista Merca Palma estima que la fruita d'origen balear està per davall del 25% del volum comercialitzat. És dilluns 4 de maig. I s'accelera el ritme de construcció i ampliació d'habitatges a les illes.
En els dos primers mesos de 2026 s'han més que duplicat els visats d'obra en comparació amb el mateix període del 2025. Superen els 1.400 només el gener i febrer. Sandra Verger, directora general de l'Associació de Constructors, ho relaciona amb alguns canvis normatius.
S'ha impulsat que l'increment, diguéssim, de la inversió total dins del sector ha estat d'un 26,5% en el 2025 i part d'aquesta inversió també és per aquestes mesures, diguéssim, que s'han adoptat per poder treure un habitatge assequible.
La Conselleria d'Educació obre avui el procés d'admissió d'alumnes per al curs 2026-2027.
En concret, a les etapes que van des de quart d'educació infantil fins a secundària i l'educació especial, la Conselleria preveu posar en marxa un total de 10.000 places, de les quals 6.500 seran públiques i 3.500 concertades.
I també hem sabut que els sistemes dunars de les illes es recuperen respecte dels anys 90.
Tot això gràcies als canvis en les polítiques que són més proteccionistes i que s'apliquen des de fa 4 dècades. Encara així, són sistemes extremadament fràgils i el seu bon estat, diuen els experts, no és ni definitiu ni irreversible. És la investigació de l'IMEDEA, Lluís Gómez Pujol.
N'hi ha que s'han recuperat molt bé. Per exemple, és de Mondragó, que fa anys que és parc natural i està fent feina. Aquest s'està recuperant bastant bé. I en Estrenc hi ha sectors que es recuperen millors i altres que no. I, per exemple, Sant Bau ha funcionat bastant bé, el tema de recuperació.
I avui hem d'estar pendents un dia més dels tribunals perquè es reprèn el judici pel cas Mascaretes amb la declaració de l'exministre de Transports, avui sí, José Luis Ábalos.
Recordem que aquesta estava prevista per dimecres, però que es va ajornar per les jornades de rècord viscudes al Tribunal Suprem amb les declaracions del qui era assessor ministerial Koldo García i l'empresari Víctor de Aldama.
I parlàvem a la portada de la situació a l'estret d'Hormuz. Precisament aquesta matinada hi ha hagut novetats perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat el desplegament de 50.000 militars per permetre la sortida dels vaixells atrapats al Golf Pèrsic i les seves tripulacions.
Ha batiat l'operació com a projecte Llibertat. Aquest petrolier, més enllà de no poder comerciar amb el Golf Pèrsic, tampoc poden operar en altres zones del món perquè estan atrapats allà. L'Iran ha advertit que qualsevol ingerència dels Estats Units al nou règim a l'estret serà considerat com una violació a l'alto el foc.
I la flama del correllengua agermanat va arribar ahir, ben entrat l'hora baixa, a Palma, després de recórrer centenars de quilòmetres arreu de les poblacions de Catalunya Nord, Catalunya, el País Valencià i les Balears.
La reivindicació de la llengua catalana a tots els àmbits d'ús, sobretot a l'administració pública, ha centrat el clam a l'acte central en una plaça d'Espanya a Palma, estivada de gent. Maria Mallans es portaveu de Joves de Mallorca per la Llengua.
Joves de Mallorca per la Llengua no estan cansats. I tot i les repetides onades d'atacs cap a la nostra identitat, la nostra cultura i la nostra llengua, seguim dempeus i seguim endavant.
En els esports, el Mallorca comença la setmana pendent del partit d'avui vespre entre el Sevilla i la Reial Societat. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, sí. El Sevilla perd, el conjunt vermell acabarà la jornada a 4 punts més el gol a baratge del descens. A més, el cap de setmana ha estat rodó per als interessos mallorquinistes. A la importantíssima victòria a Girona s'han afegit també les derrotes dels seus rivals directes. Oviedo, Llevant, Alavés, Elx, València i Espanyol han perdut els seus partits. També en futbol, a la Champions, el Barça jugarà la final. El conjunt blaugrana, Enqueta Coll i Patrick Guijarro, la gespa, aconseguiren la classificació després d'imposar-se per 4-2 al Bayern. El rival a la final serà l'Olympique de Lió. I en atletisme, bones notícies, Esperança Cladera i les seves companyes del 4% han aconseguit el bronze al Mundial de relleus després d'un cap de setmana en què també s'ha aconseguit la classificació per al Mundial del 2027.
I ahir, un ruixat breu però intens va provocar incidències a l'aeroport de Palma, més de 400 retards i una quinzena de vols desviats a Eivissa, Mahó, Barcelona, Reus o València per la impossibilitat d'aterrar a Sant Joan.
Dentro del avión una hora, estuvimos dentro, que nos avisó el piloto y nada, dentro del avión esperando, no queda de otra.
2 hours and 30. Però ha que passar per Madrid i a Madrid dins avió en una hora. Però bé, no pot fer res amb això, no és culpa de ningú.
I d'aquesta va ser ahir la situació, per avui quin temps ens espera? Dani Capó, bon dia.
Bon dia, pel que fa al temps, avui encetam la setmana i ho feim amb més nígols que sol. En general, esperam un dia de cel bastant carregat, sobretot durant el dematí, és vera que al llarg del capvespre podem arribar a veure qualque ullada de sol. També són probables alguns ruixadets dispersos, sobretot durant la primera meitat del dia, no tenen gaire intensitat i les temperatures es mouran en registres semblants en els d'aquests darrers dies, valors entre els 20 i els 25 de màxima, mentre que el vent bufarà entre fluix i moderat de llebeig.
Són les 7 i 7 minuts. Amb Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Cristina Bausà, Caterina Bany i Neus Pericàs a la redacció, començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ara que comença la campanya de la fruita, avui vos explicam que és un dels aliments de primera necessitat que més s'encareix. Aquí a les Balears s'enfila entre el 10 i el 15% i un dels motius és l'augment dels costos de producció i transport derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Ara bé, l'alça en els preus també respon a la pèrdua de plantacions de fruiters tradicionals. El canal majorista de distribució Merca Palma estima que la fruita d'origen balear està per davall del 25% del volum comercialitzat.
Una quantitat que la Conselleria d'Agricultura eleva a 3 de cada 10 peces de fruita que consumim a les illes que estan conreades aquí. Amb una dependència important de l'exterior, el transport s'ha encarit un 35% i això en dispara el cost final, també pujant els adobs, prop d'un 20%, i els fertilitzants. El gerent d'Agroilla, Àngel Segura, admet que els fenòmens meteorològics adversos, com el calabruix i les ventades, poden encarir encara més les fruites de temporada.
És vera que aquest mes de maig és un mes on és molt bo de fer que en un moment faig una calabruixada, faig una ventada i s'endugui per davant part de la producció, si no tot.
Les taronges conreades aquí només representen el 13,5% de les consumides i les maduixes el 17%. Ens arriben de terres valencianes, Múrcia, Andalusia, Catalunya i Aragó. I entre els països europeus d'on comprem la fruita destaquen Itàlia, França, Grècia i Portugal.
Hi ha més públic que cerca aquest producte, però també és vera que de cada dia tenim menys pagesos, menys terres cultivades.
Moltes varietats locals han desaparegut per complet del circuit comercial.
Precisament, la Conselleria d'Agricultura ja té els primers resultats d'un estudi per recuperar varietats locals d'ubercoc, melicotó, pruna i poma. Tots els fruiters sembrats a Porreres.
Carme Garau, cap de producció vegetal de l'Institut de Recerca Agroalimentària, explica que interessa molt l'acceptació d'aquesta fruita entre els consumidors, també la resistència dels exemplars davant el canvi climàtic.
Per recuperar aquest patrimoni perdut, sinó també perquè pensant que són unes variats més
adaptades a les nostres condicions i, per tant, davant d'aquest nou escenari climàtic que pareix que ens enfrontem, pareix que seran unes bones candidates.
Els resultats de l'estudi confirmen tres diferencials nutricionals també de sabors i aromes de les varietats pròpies. A més, per proveir el mercat amb més fruita local, APM ja ha fet tres campanyes de Mallorca amb fruit, una iniciativa per impulsar la plantació d'arbres fruiters ecològics a finques certificades per augmentar la producció local. De moment, els pagesos han sembrat més de 3.000 arbres de fruita. Jordi Ortiz, tècnic d'APM, explica que reben un ajut de 30 euros per arbre amb un màxim de 50 arbres per finca.
Per intentar que aquesta fruita pugui quedar qualque dia en el mercat i pugui arribar al consumidor al final. Per això hem prioritzat explotacions que fessin plantacions de mínim 50 arbres, perquè és una manera de tenir un cert volum i que els productors puguin dur aquesta fruita d'aquí uns anys en el mercat.
Els principals arbres plantats han estat oliveres, garrovers, ametllers, magraners, figueres, albercoquers i pruneres.
Han de dir que l'increment del preu del carburant a causa de la guerra afecta també una altra branca del sector primari de les illes, és el sector pesquer. Els professionals pescadors afirmen que han arribat a pagar fa temps 70 cèntims al litre de gasoil i ara n'abonen fins a 1,40 euros al litre, que és el doble.
Això suposa que cada vegada que surten a la mà han d'invertir entre 250 i 300 euros en combustible per fer la seva feina. Per Antoni Martí Ferrer és pescador professional.
Ara s'ha incrementat uns 60 i pico per cent, una cosa així. És una despesa molt grossa per nosaltres, més... Nosaltres som barques petites i així tot ho notem moltíssim. Ara penses les barques de bous, barques de rast i això, és molt mal de dur amb aquests preus.
No és l'únic problema que enfronta aquest sector. Afirmen que no tenen relleu generacional, no troben joves que vulguin aprendre un ofici que afirmen que és molt sacrificat, sobretot pel que fa als horaris. A més, han de fer front a investigacions, inspeccions i controls constants, a banda d'una gran i excessiva burocràcia, especialment en relació amb les normatives que arriben de la Unió Europea.
I la nostra manera de fer feina no l'entenen o no la volen entendre, perquè nosaltres... Nosaltres és molt diferent. La nostra feina és agafar... Nosaltres, quan arribem aquí, per exemple, descarregam el peix i al cap d'una hora i mitja som a la llonja a Palma. Entens? Al cap d'una hora i mitja d'arribar al port, el nostre peix està dins la llonja. Entens? I podria ser molt més fàcil. No tindríem per què tenir... o que mos ficassin a dins aquestes normes tan estrictes.
Són les 7 i 13 minuts. S'accelera el ritme de construcció i ampliació d'habitatges a les illes. En els dos primers mesos del 2026 s'han més que duplicat els visats d'obra en comparació amb el mateix període del 2025. Superen els 1.400 només el gener i febrer. Entre 2023 i 2025 els visats d'obra han crescut un 46%. L'any passat se n'atorgaren un total de 4.800, tot i que la xifra també està afectada per les legalitzacions extraordinàries en sòl rústic que computen com a visats d'obra.
Per Sandra Verger, directora general de l'Associació de Constructors de les Balears, mesures com l'autorització d'obres en sòls urbanitzables i la conversió d'usos dels solars ajuden a entendre aquest fenomen.
Any per any veient com el sector de construcció, vull dir, té més increment del seu import d'invenció. És més, en les darreres mesures aprovades per el govern en matèria d'habitatge, això ha impulsat que s'increment, diguéssim, de la inversió total dins del sector ha estat d'un 26,5% en el 2025 i part d'aquesta inversió també és per aquestes mesures, diguéssim, que s'han adoptat per poder treure un habitatge assequible.
Per Illes, Menorca és on més creixen els visats d'obra que s'han duplicat en el darrer any. A Mallorca han crescut un 58%, mentre que a les Pitiüses el creixement ha estat molt més reduït. Els ajuntaments es troben desbordats, ja que els efectius dels departaments d'urbanisme es queden curts per donar resposta a la gran demanda. Jaume Ferriol és el president de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.
tots els departaments urbanístics dels ajuntaments tenim una feinada arrel de que dels pocs puestos que creix la construcció a Espanya és a Balears. A Balears tenim un atractiu molt bo, que ve gent de tot el món que vol venir a viure aquí per veure que fa que pugis els preus, però a la vegada fa que se construeixi molt més. Després ja podrem discutir si és accessible per la classe mitja d'aquí o no, però que se construï molt més, ho veiem de cada dia més.
I hem de dir que, malgrat aquesta febre constructora, les xifres no s'estenen igual als habitatges protegits, que fa més de 7 anys que no superen el 3% anual de les construccions.
Durant tot el 2025 només es donaran 9 visats d'obra per a aquesta classe d'habitatges a les Balears, tots ells a Mallorca. Joan Cerdà, president de la demarcació de Mallorca del Col·legi d'Arquitectes de les Balears, remarca la necessitat de promocionar l'habitatge protegit.
No tant, encara que ha hagut una crescuda important en quant a la creació d'habitatge protegit per part de l'administració, no tant que encara estem a uns números molt allunyats de estàndards europeus, diguéssim. Nosaltres necessitem que l'administració pública creï un major nombre d'habitatges públics per intentar augmentar l'oferta que hi hagi, no? És veritat que l'administració s'està fent feina amb això, hi ha hagut una gran iniciativa de promoció d'habitatge públic en aquest moment que s'està desenvolupant, però encara estem a uns estàndards bastant lluny i, per tant, això s'haurà de treballar.
També considera que la intervenció de les administracions pot ajudar a contenir la pujada de preus en el mercat, ja que els constructors també estan afrontant un augment de costos.
Hem de tenir en compte que han de compensar totes les inversions que s'han fet, tant de pagament de sòl com de pagament dels costs de la construcció, i és per això llavors pues, crec que l'administració, a través dels habitatges públics, pot entrar per intentar construir el màxim nombre d'habitatge públic a dins les nostres illes, per tant que hi hagi una oferta que permeti que, en certa manera, que els preus se puguin contenir una mica.
Els habitatges de preu limitat, figura introduïda a la darrera llei d'habitatge balear, varen representar el 5% dels nous visats d'obres l'any 2025.
I avui també parlam d'un espai natural importantíssim al nostre litoral, les dunes, els sistemes dunars de les Illes Balears, que presenten avui en general un estat millor que el que tenien els anys 80 i 90, tot i que amb diferències importants depenent de la zona. Diversos estudis de la Universitat de les Illes Balears apunten que el punt d'inflexió va arribar al final dels anys 90, quan es van començar a aplicar mesures de protecció activa. Per exemple, tancaments per evitar pas de la gent, instal·lació de passarel·les i cordes que delimiten els espais, també revegetació amb espècies autòctones i limitacions d'accés a zones sensibles.
Així és, segons aquests estudis, la cobertura vegetal, de fet, ha augmentat entre un 20 i un 40% en les darreres dues dècades, un indicador clau perquè la vegetació fixa l'arena i permet, per tant, recuperar l'estructura natural de la duna. A més, s'ha constatat una reducció significativa de la mobilitat artificial de l'arena en zones gestionades, cosa que indica, diuen, més estabilitat. Ho explica Lluís Gómez Pujol, que és investigador de l'IMEDEA.
Els sistemes dunars estan millor que no estaven abans de la dècada dels 90, perquè bàsicament tant la Direcció General de Medi Natural com de Marcació de Costes i en els espais naturals s'ha orientat la gestió a prevenir el pas per damunt d'aquests ecosistemes i d'aquestes morfologies.
Ara bé, malgrat aquesta evolució globalment positiva que dèiem ara, els experts alerten que la millora no és homogènia ni tampoc irreversible. De fet, Gómez destaca que al Parc de Mondragó, per exemple, la recuperació és excel·lent, al contrari que a platges de Mura, per exemple, on l'arquitectura de la zona i també l'afluència turística fan que el manteniment sigui molt i molt complicat.
És que estem augmentant el número de gent, és evident. Hi ha més turistes que no havia enrere i hi ha més població. No només hi ha més turistes, sinó que el cens ens està donant una població més alta. Això que vol dir, al final, que s'estiu hi ha molta més gent sobre el recurs platja i platja d'una.
I, per tant, de cara al futur, el principal risc ara per ara ja no és només l'activitat humana directa, sinó també el canvi climàtic. En aquest context global, la comunitat científica insisteix que aquests sistemes no només són un valor ecològic, sinó també una infraestructura natural clau. De fet, actuen com a barrera davant de temporals i contribueixen a la resiliència del litoral.
Són les 7 i 19 minuts. Un ruixat breu però intens va provocar ahir incidències a l'aeroport de Palma. Més de 400 retards i una quinzena de vols desviats a Eivissa, Mahó, Barcelona, Reus o València per la impossibilitat d'aterrar a Son Sant Joan. Les demores es van arrossegar tota la jornada i això va obligar a modificar els horaris d'alguns trajectes programats per al vespre.
Sí, perquè els retards van causar un efecte, diríem, dòmino, que va obligar finalment el transport discrecional a adaptar-se, com explica una treballadora de l'empresa Roig.
Més a manco vols retrasats entre 20 minuts que menys, hora, hora i mitja que més. Ens ha afectat en arribar tard en els serveis o haver d'esperar més temps a dins l'aeroport.
I tot això va provocar que als passatgers no els va quedar altre remei que armar-se de paciència, això sí, amb molta comprensió.
Dentro de l'avión una hora, estuvimos dentro, que nos avisó el piloto y nada, dentro del avión esperando, no queda de otra.
2 hours and 30, però ha que passar per Madrid i a Madrid dins avión una hora. Però bé, no pot fer res amb això, no és culpa de ningú.
I tot això, per tant, coincidint amb l'operació tornada del pont del dia 1 de maig.
Un pont de maig que deixa a les illes bones ocupacions als establiments hotelers i també bones previsions per aquest mes que acaben de començar i que superen el 80%. Algunes zones turístiques, com Peguera, Calvià i Sant Bou, a l'EO, han tancat abril amb més d'un 75% d'ocupació.
Així ho constata, de fet, l'Associació Hotelera de Peguera, que pronostica que les dades podrien ser encara millors a causa de les reserves de darrera hora. No preocupa, però, que hi hagi més gent, sinó que continuï la ratxa, diuen, de clients repetidors, que a la zona suposen ja més d'un 85% dels visitants, sobretot alemanys. Antoni Maiol és president de l'Associació d'Hotelers de Peguera.
Quan vas pujant els preus, és veure que la venda se ralentisa, no? I la gent pues, reserva més a darrera hora cercant ofertes i això, no? A menor ocupació, a major satisfacció del client, no? I això és una cosa que estem veient.
I com a dada curiosa, crida l'atenció que ja hi hagi en aquest moment un allau de reserves pel dia 12 d'agost, que ja sabeu la jornada de l'eclipsi solar. A Menorca, una de les zones hoteleres amb més ocupació ha estat Son Bau, ho dèiem en començar, els seus hotels han fregat el 75%, la majoria visitant nacionals. Tot i això, alguns dels negocis de la costa han notat, això sí, una lleugera baixada de les caixes pel mal temps d'ahir mateix. Ho han explicat un restaurador, també una comerciant.
Un pelín menos del año pasado derivado al tiempo que este mes de abril está un poco incierto, ¿no? Pero bueno, estamos contentos.
Pensava que no hi hauria tant de moviment. N'hi ha hagut bastant més del que me pensava.
I els visitants?
Nos gastamos bastante con el viaje, así que no podemos comprar mucho más.
El agua está como para los suecos, para los andaluces quizás no.
Las caminades han visto els camins de cavalls, que estan molt xulos.
Demasiada gente. Estamos aturdidos. En Vinibeca, ayer por la tarde, por ejemplo, era un horror. Pero bueno, estuvimos en una terracita viendo todo lo que pasaba, parecía la Gran Vía de Madrid.
I per contra, el sector nàutic d'Eivissa afronta l'estiu amb incertesa. Temen els efectes de la guerra, no només per la pujada de preus, sinó sobretot per com pot afectar a l'arribada de turistes a l'illa. Esther de Miguel.
El sector nàutic a Eivissa acumula 2 anys de davallada amb caigudes d'entre el 20 i el 30%, i la temporada passada varen tancar almenys 4 negocis. Els empresaris ho atribueixen a l'augment de l'oferta i la competència dels xàrters il·legals. Enguany, però, el principal temor és el context internacional i l'impacte en el turisme. Ramon van der Hoff és el president de l'Associació de Nàutica d'Eivissa i Formentera.
A principis estuvimos confiados de que esto nos iba a beneficiar a las Islas Baleares porque somos un destino seguro, entonces hemos notado un aumento en las peticiones, pero ahora otra vez con las últimas noticias nos tiene que preocupar si la gente va a poder llegar en avión a las islas.
Un altre desafiament seria l'augment en el preu del cru. Tot i això, no preveuen a pujar preus. De fet, l'estiu passat ja es van veure obligats a baixar-los puntualment amb ofertes de darrera hora. És de nou Van der Hoff.
Eso es un problema. Al final, el precio de partido es el mismo y ojalá que no vamos a tener que hacer otra vez tanta oferta, tanto descuento de última hora, porque con eso lo único que consigues es quizás salvar la temporada, pero no te da para mostrar resultados positivos.
El sector afronta així la temporada amb prudència i pendents de l'evolució del turisme.
I coincidint amb aquest inici de maig, el Consell de Formentera ha posat en marxa el servei de socorrisme i de vigilància policial a les platges de Formentera. Elena Trinidad.
L'objectiu del servei de socorrisme és garantir la seguretat del bany durant la temporada estival, que s'estendrà fins al 31 d'octubre. Actualment tenen 15 efectius i estan operatius entre les 11 del matí i les 5 de la tarda en 5 de les platges més concorregudes de l'illa. Els punts de servei, els horaris i el personal s'incrementarà a mesura que avanci la temporada. El model de servei prioritza la tasca informativa i dissuasiva, fet que contribueix a reduir la conflictivitat i a millorar la percepció de seguretat entre els residents y visitantes.
Está bien, muy bien, así estamos seguros.
Es la primera vez que venimos y si está ese servicio, pues muchísimo mejor, más seguro para todos, ¿no? Es más orden, más limpio y pues está bien.
Genial. Bastante bien, aunque no hay mucha gente que se baña ahora, pero...
Pero genial, genial, genial. Siempre viene bien.
Pel que fa al servei de vigilància de la policia local, tenen un punt fix a Ses Illetes. El seu objectiu és reforçar el dispositiu de control i convivència al litoral. L'any passat aquest servei va contribuir a reduir les incidències relacionades amb la venda ambulant i altres activitats no autoritzades. En comparació amb l'any 2024, quan es varen registrar 132 denúncies, l'estiu de 2025 aquesta xifra es va reduir a 39, fet que suposa una davallada del 70%.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Són les 7 i 26 minuts. La Conselleria d'Educació obri avui el procés d'admissió d'alumnes per al curs 2026-2027 per les etapes que van des de quart d'educació infantil fins a secundària i educació especial. La Conselleria preveu posar en marxa un total de 10.000 places, de les quals 6.500 seran públiques i 3.500 concertades.
I tot amb l'objectiu, diu la Conselleria, de garantir una oferta suficient i també equilibrada a tot el territori. El termini romandrà obert fins dia 14 de maig i els períodes de matrícula s'obriran ja a partir del dia 22 de juny.
I ara hem arribat a les 7 i 27 minuts i això vol dir que és moment de pegar un cop d'ull a les portades dels diaris editats a les Balears.
I en aquest cas començam avui per Diario de Mallorca. Diu la compra d'hotels a les Balears se centra sobretot en el luxe i assoleix ja els 618 milions. La fotografia de portada està mateix per l'acte central del Correllengua a la plaça d'Espanya de Palma. Diuen ple històric. Destaca un dels actes més multitudinaris pel català en els darrers anys. Última hora, hem de dir que comparteix aquesta mateixa fotografia, és de gran format, titula Una marea per la llengua, el titular tanmateix és pel president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que diu demanarà explicacions al vicepresident Bastard per l'ús dels cotxes de la institució insular. Llegim ara els titulars dels digitals, començant per Mallorca Diario, jornada complicada a l'aeroport de Palma, us ho hem explicat, retards i desviament també per les tempestes, en el cas de l'Ara Balears, 3 anys d'equilibris de proens al govern entre el català i Vox, diu. Ok, Baleares, contrasta amb les fotografies com us hem explicat de portada d'última hora i també de Diario de Mallorca, patacada del Correllengua, fracàs d'assistència. Per la seva banda, Diario de Menorca es fa ressò en clau menorquina de l'estudi de la Universitat de les Illes sobre els objectius laborals dels estudiants. Destaca l'interès dels menorquins per ser professor i que el 65% diu prefereix classes en català. Pel que fa a les portades de les Pitiuses, periòdico d'Eivissa i Formentera, el parc mòbil de les Balears suma ja 34.000 vehicles en només un any. És diari. L'autovia de l'aeroport continua, diuen, sense drenatge 7 mesos després de la dana.
I pel que fa als diaris de tirada estatal, han de destacar La portada del País, que dona gràcies als seus lectors pel 50 aniversari d'aquest rotatiu, on dediques una edat assenyalada, important, i per tant avui dedica pràcticament la meitat de la portada en aquesta efemèride, però també destaca altres qüestions, Caterina.
Sobretot és així, Anselm, que la regularització de migrants divideix en aquests moments els espanyols en funció sempre del vot, vaja, del partit a qui va adreçada aquest vot. El Mundo, el fiscal veu essencial demà per aflorar, diuen, la corrupció en el PSOE.
I ara hem arribat a les 7:30, és moment de repassar els titulars més destacats d'aquest matí de dilluns. La fruita és un dels aliments de la senalla de la compra que més s'encareix. El preu de vegades és un entrebanc, ho sabem, per menjar sa, i en aquest cas puja entre un 10 i un 15% segons els productors.
Ho atribueixen a l'encariment dels costos d'ençà del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Un altre factor important també és la pèrdua de les plantacions locals. Carme Garau, cap de producció vegetal de l'Institut de Recerca Agroalimentària, explica els motius pels quals intenten recuperar les varietats locals.
De cara al famós canvi climàtic, sabran varietats que seran més adaptades. Per exemple, en quant a requeriments d'aigua, no? Normalment les nostres varietats són unes varietats que tenen unes menors necessitats d'aigua que una varietat comercial. I ara mateix és un tema que no podem ignorar.
Mercà Palma estima que la fruita d'origen balear està per davall del 25% del volum comercialitzat.
Tot això en el mateix dia en què vos explicam que s'accelera el ritme de construcció i ampliació d'habitatges a les Illes Balears.
En els dos primers mesos de 2026 s'han més que duplicat els avisats d'obra en comparació amb el mateix període del 2025. Superen els 1.400 només el gener i febrer. Sandra Verger, directora general de l'Associació de Constructors, ho relaciona amb alguns canvis normatius.
S'ha impulsat que l'increment, diguéssim, de l'inversió total dins del sector ha estat d'un 26,5% en el 2025 i part d'aquesta inversió també és per aquestes mesures, diguéssim, que s'han adoptat per poder treure un habitatge assequible.
Avui, la Conselleria d'Educació obre el procés d'admissió d'alumnes per al curs 2026-2027.
En concret, a les etapes que van des de quart d'educació infantil fins a secundària i educació especial, la Conselleria preveu posar en marxa un total de 10.000 places, de les quals 6.500 seran públiques i 3.500 concertades.
I avui també vos destacam que els sistemes dunars, les dunes de les illes, es recuperen respecte dels anys 90.
Tot això gràcies als canvis en les polítiques més proteccionistes que s'apliquen des de fa 4 dècades. Encara així, són sistemes extremadament fràgils i el seu bon estat, diuen els experts, no és ni definitiu ni irreversible. És l'investigador de l'IMEDEA, Lluís Gómez Pujol.
N'hi ha que s'han recuperat molt bé. Per exemple, és de Mondragó, que fa anys que el parc natural hi està fent feina. Aquest s'està recuperant bastant bé. I en estrany hi ha sectors que se recuperen millors i altres que no. I, per exemple, Son Bau ha funcionat bastant bé, el tema de recuperació.
I precisament a les 8:30 entrevistarem el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, perquè ja ha començat la temporada d'alt risc d'incendis forestals.
Des d'ara s'ha d'anar amb especial precaució perquè entram en l'època més calorosa i seca de l'any.
I l'actualitat estatal passa un dia més pels tribunals, es reprèn el judici pel cas Mascaretes amb la declaració de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos.
Recordem que aquesta estava prevista per dimecres, però que es va ajornar per les jornades de rècord viscudes al Tribunal Suprem amb les declaracions de qui era assessor ministerial Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama.
Parlàvem fa només uns minuts de la situació a l'estret d'Hormuz i precisament aquesta matinada hi ha hagut novetats perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat el desplegament de 15.000 militars per permetre la sortida dels vaixells atrapats al Golf Pèrsic i les seves tripulacions.
Ha batiat l'operació com a projecte Llibertat. Aquests petroliers, més enllà de no poder comerciar amb el Golf Pèrsic, tampoc poden operar en altres zones del món perquè estan allà atrapats. L'Iran ha advertit que qualsevol ingerència dels Estats Units al nou règim a l'estret serà considerada una violació a l'alto el foc.
I pel que fa al temps, quina previsió tenim per avui? Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Avui tindrem una altra vegada el cel ennigulat arreu de l'arxipèlag. De fet, començàvem amb nígols baixos que tapen el cel, per exemple, a Menorca, en qualque clariana a Mallorca ara mateix i també a Eivissa i a Formentera. Continuarem amb aquesta situació de nígols i també de possibilitat de ruixats, sobretot a punts de Mallorca i també a Menorca durant avui matí i també a migdia, a partir del capvespre i sobretot al vespre ja més clarianes arreu de les illes. El vent ara bufa fluix, però així com vagi avançant el matí, començarà a bufar amb una mica més de força. Es vent de llevaig del sud-oest i això farà que a la mà tinguem redadols de maror, amb ones que poden arribar a un metre d'altura. La temperatura semblant a la d'ahir, pràcticament de tot l'arxipèlag, just pugen al nord de Mallorca, podrem arribar a màximes entre els 23 i 24 graus. A Menorca tindran temperatures de 21 a 23 i a Eivissa i a Formentera ens situarem també durant les hores de migdia entre els 22 i 23 graus. Demà encara continua aquesta situació de temps variable amb la possibilitat de qualque ruixat, sobretot a punts de Mallorca. Demà sí que davallen una mica les temperatures mínimes. Ara començam amb 17 graus a Binissalem, tenim 18 graus a Palma, també a Ciutadella, 16 graus a Mercadal, a Eivissa ara 17 graus, igual que a Sant Francesc.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, el Mallorca comença la setmana pendent del partit d'avui vespre entre el Sevilla i la Reial Societat. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Sí, si el Sevilla perd aquest partit, el conjunt vermell acabarà la jornada 4 punts més el golaveratge de la zona de descens. A més, el cap de setmana podrien dir que ha estat rodó per als interessos mallorquinistes. A la importantíssima victòria a Girona s'han afegit les derrotes dels seus rivals directes. Oviedo, Llevant, Alavés, Elx, València i Espanyol han perdut els seus partits. El Sevilla-Reial Societat començarà a les 9 del vespre. Es el tècnic del conjunt andaluz, Luis García Plaza.
Todo el estadio que va a estar lleno realmente va a ser indescriptible. Esto nos tiene que llegar en volandas. Yo creo que la gente se da cuenta que ahora mismo el sevillismo tiene que estar más unido que nunca. Les he hablado toda la semana, mira chicos, yo creo que ahora, hoy el trabajo de motivación no es mío. O sea, va a estar. Mañana tiene que haber un Sevilla que se coma el césped, que se coma todo y que juegue bien al fútbol.
Mentrestant, el Mallorca ja prepara el pròxim partit de diumenge a les 2 del migdia, som moix contra el Villarreal, un partit que no jugarà per acumulació de targetes Pablo Maffeo. I també en futbol, el Barça jugarà la final de la Champions. El conjunt blaugrana, Enqueta Coll i Patrick Guijarro, la gespa, aconseguia nit la classificació després d'imposar-se per 4-2 al Bayern. El Barça jugarà la final dia 23 de maig a Oslo, a Noruega, contra l'Olympique de Lió, que va superar a l'Arsenal de Mariona, que el dentell. El Barça disputarà la final de la Champions per 6è any consecutiu. I a la primera federació, l'U d'Eivissa va golejar ahir el Sanluqueño per 4-0 i es posiciona a 5 punts per damunt del descens. L'equip de Miguel Álvarez, amb els gols de Maxes Benson, Davo, Fran Castillo i Javi Eslava, ara es nova a la classificació. I a la segona federació s'ha confirmat el descens de la Societat Esportiva Eivissa juntament amb l'Andratx i el Porreres. L'equip pitius va guanyar per 3-1 al Poblense a la darrera jornada, però les victòries del Castelló B i l'Olot deixen el conjunt eivissenc sense possibilitats de mantenir la categoria. És el tècnic de la Societat Esportiva Eivissa, Raül Casany.
No vam baixar avui, vam baixar la setmana passada contra l'Andràs, que havia que guanyar i no vam aconseguir guanyar, la setmana següent anterior de Lleida, que havia que guanyar i no guanyes, i altra sèrie de partits que tens que guanyar o puntuar i no hem estat al nivell. Entonces, acceptar-ho, que és difícil, som moments difícils, perquè al final és dur.
L'Andratx s'ha acomiadat de la categoria guanyant per 3-0 el també descendit Atlètic Lleida i el Porreres va empatar a 0 contra l'Alcoià. I pel que fa a la tercera federació, el Mallorca B recupera la categoria. L'equip descendit fa un any torna a segona federació després de guanyar a la penúltima jornada per 7-0 el Mercadal, signant una gran temporada en lluita directa amb el Manacor, que hi va perdre per 4-2 contra el Platges de Calvià. Gustavo Siviero és el tècnic del filial mallorquinista.
Sí, era lo que teníamos que hacer, intentar volver cuanto antes. Después de lo que nos había pasado, estamos haciendo un año muy bueno, redondo. Enhorabuena a los chicos. Enhorabuena a la gestión del club también, que consiguió conformar una plantilla muy competitiva. Y bueno, nos llevamos el premio que todos queríamos al principio de temporada.
I en atletisme, bones notícies. Esperança Cladera i les seves companyes del 4% han aconseguit la medalla de bronze al Mundial de Relleus després d'un cap de setmana en què també s'ha aconseguit la classificació per al Mundial del 2027. És l'atleta mallorquina Esperança Cladera.
Estamos mal acostumbrando un poco a España, pero también creo que es algo que nos merecemos. No nos han regalado nada en ningún momento, es que este equipo ha pasado por todo, tanto por cosas buenas como por cosas malas, y creo que estamos donde debíamos estar, pero siempre trabajando detrás, con mucha faena.
I en bàsquet, a la primera FEB, derrota de l'Estia a Menorca a Guipúscoa per 84 a 66. Els menorquins, però, ja tenen assegurat el play-off d'ascens. El Palmer Bàsquet va fregar la sorpresa contra l'Estudiantes, va caure per 70 a 73. La permanència es decidirà divendres a la darrera jornada en el derbi contra el Figui. Un Figui que no aixeca el cap i va tornar a perdre, suma la 13a derrota consecutiva. El conjunt mallorquí va caure per 76 a 94 contra el Leima Coruña. És el tècnic del Figui Mallorca, Pablo García.
No, al final están para ganarla y la mentalidad es que si el viernes ganamos, la temporada será un éxito, y si el viernes perdemos, la temporada será un fracaso. No hay grises en esta historia ahora. Yo sé lo que tengo que hacer como entrenador para jugar y ganar una final. Tengo confianza en eso, tengo experiencia en eso, y el viernes pues lo vamos a demostrar.
Aquesta finalíssima per a la permanència entre el Palmer i el Figui es disputarà divendres a les 9 del vespre al Palau d'Esport de Son Moix.
Gràcies, Miqui. Així arribam a les 7:41. Ara feim una petita pausa i tot d'una recuperam un dels temes d'avui, la producció de fruita a les Balears, i ho farem des d'una explotació de maduixes.
A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7:43. Ho dèiem als titulars. El preu de la fruita s'ha encarit entre un 10 i un 15% d'ençà del bloqueig a l'estret d'Hormuz. També ha influït la pèrdua de plantacions locals. De fet, només el 17% de les maduixes que es comercialitza han estat conrades a les illes. Ara connectam en directe amb un dels punts on encara se'n cultiven. Neus Pericàs, bon dia. En què t'has trobat?
Hola, molt bon dia. Avui estem amb Mateu Pasqual, un dels socis d'Agroilla, que és qui cultiva part de la fruita i la verdura que es distribueix en les nostres tendes i mercats. Més en concret, cultiven maduixes, carabassí blanc i negre, pebrera blanca, pebrera italiana, cindri ratxada i de la que no té pinyols, jua verd i tomàtiga de Ramallet. Bon dia, Mateu. La situació internacional realment es nota en el dia a dia del vostre negoci?
Sí, en principi sí, per mort de la pujada de Japó, els combustibles i qualsevol cosa que hagi de mestre d'insums i que t'hem vist per maquinari, tot el mestre.
I què és el que s'ha encarit més en les darreres setmanes? On més heu notat el canvi?
En sorbonos. i a més ens trobàvem una temporada que és quan s'empleia més abono, que és la primavera i principi d'estiu, per arrenquear les plantacions.
El mes de maig és un mes important per fer negoci, diguéssim?
No, el mes de maig és un mes important per l'agricultura, per preparar-se que ara és l'estiu. Diríem que és quan notem que hem de gestar molt per poder tenir en els mesos de juliol, agost i setembre.
I amb l'encariment de preus, heu notat canvis en el comportament dels clients?
Sí, tothom se queixa, perquè clar, tot puja i clar, el client també ho nota.
I creus que el client valora i demana fruita de Mallorca o no ho té tan en compte com a lo millor seria necessari?
Jo crec que sí, bona part dels clients cerquen lo mallorquí, diríem, en aquests moments, però també n'hi ha que cerquen lo més barat.
I bé, quines conseqüències creus que tindrà aquesta dependència de l'exterior, perquè també hi ha molta fruita, molta verdura que ve de la península o fins i tot més de fora? Creus que això tindrà conseqüències reals? Vosaltres esteu notant bé que a lo millor el consumidor està demanant més de la península? Ara has comentat que no, conta-m'ho.
Sí, la dependència és que resulta que no com nosaltres, arriba, no de Península, sinó de tercers països, arriben molt de productes fora d'aquest control. I en altres ens estan exigint control i restriccions. Ens lleven productes que ens anaven molt bé produint nosaltres i, en canvi, ells es poden emplear. Inclús pesticides que fa 20 anys que estan prohibits aquí estan entrant fruites de tercers països amb aquests pesticides. I estan xerrant sempre d'igualtat i no en tenim gent d'igualtat.
I així com a darrera pregunta, en aquest darrer any en què vos heu vist més perjudicats?
Pues, darrerament, tema de abonos i combustibles.
Clar. I amb això acabam, tornem a l'estudi. Moltíssimes gràcies, Mateu.
A vosaltres.
I moltes gràcies, Neus, per aquesta connexió en directe des d'un dels punts on es cultiva aquesta fruita, aquesta maduixa, però també molta verdura, que després es comercialitza arreu de les illes. Ara són les 7:46. Parlàvem del preu, dels costos, de combustibles, de dièsel. Precisament vos explicam ara que a les Balears el preu dels carburants alternatius no fòssils ja no és necessàriament més car que el dels combustibles tradicionals. De fet, el biodièsel, que és un combustible d'origen renovable elaborat a partir d'olis vegetals o residus orgànics, es mou actualment en preus molt semblants als dièsels convencionals i, en alguns casos, fins i tot, pot resultar lleugerament més barat. Amb els preus actuals al mercat, el dièsel a les Balears se situa de més 1,90 euros al litre, mentre que el biodièsel pot situar-se en una franja molt similar o, fins i tot, depenent del proveïdor i del tipus de distribució, lleugerament inferior.
I si és així, precisament ens demanam per què no és encara una alternativa viable, diríem, a la guerra del petroli. Ho ha explicat el catedràtic en energies renovables de la Universitat de les Illes, Andreu Moya.
La Unió Europea es va potenciar molt a principis del 2000, el que passa que també van tenir un efecte col·lateral d'encarir els aliments. Vull dir, sobretot, nosaltres potser sí que ho podíem assumir, però països en vies de desenvolupament van tenir un problema d'encariment.
És precisament per això que la Unió Europea, tot i que aposta pels biocombustibles, exigeix que la seva procedència sigui a banda del processament dels residus, que no del cultiu directe. Aquests productes sintètics no tenen a més càrregues impositives i, per tant, no es pot descartar a la vista de la conjuntura que en un futur sigui més viable que els fòssils.
Tot això pot evolucionar. Si ara aconseguim també que els cultius siguin més eficients i que la població mundial disminueixi i altres factors que pareix que s'estan vislumbrant a mig plaç, doncs sí que ens podem tornar a plantejar els cultius energètics i els biocombustibles. Per tant, pot ser una alternativa perfectament viable.
I en el cas d'altres combustibles renovables, com per exemple el bioetanol, no es venen directament a les benzineres perquè ja s'utilitzen com additius o components de barreja dins els carburants, diríem, tradicionals. De fet, això ha comportat que la benzina sigui ara més barata que no pas el dièsel. També s'està estudiant la barreja d'hidrogen amb altres combustibles, sobretot per transport aeri i discrecional per terra.
I avui l'actualitat estatal passa un dia més, quan són les 7 i 49 minuts, pels tribunals. Es reprèn el judici pel cas Mascaretes amb la declaració de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. Recordem que estava prevista per dimecres, però es va ajornar per les jornades de rècord viscudes al Tribunal Suprem amb les declaracions dimecres de qui era assessor ministerial, Koldo García, i també de l'empresari Víctor de Aldama.
Dedicar s'enfronta a una petició de pena de 24 anys de presó i està previst que expliqui si finalment va intervenir en el procés d'adjudicació dels contractes milionaris de mascaretes a Soluciones de Gestión per part de dues empreses que depenen de Transports. També respondrà a la presumpta comissionista Víctor de Aldama sobre els suposats suborns dirigits a finançar el Partit Socialista. Aquest va acusar, recordem-ho, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de liderar la banda organitzada amb Ábalos com a segon.
També continua el judici pel cas Kitchen a l'Audiència Nacional. En la sessió d'aquest dilluns ha de declarar l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, l'excap de la UCO i coronel de la Guàrdia Civil, Manuel Sánchez Corbí, i l'empresari Javier Pérez Dolcet.
L'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, exerceix l'acusació en la causa i sosté que quan estava en presó provisional algun col·laborador del CNI el varen vigilar. Això quan l'exvicepresidenta del govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, negàs qualsevol vinculació del Centre Nacional d'Investigació en el suposat espionatge a Bárcenas.
I de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat el projecte Llibertat. En un missatge a la xarxa social Truth, ha explicat que es tracta d'una iniciativa humanitària per facilitar la sortida dels vaixells atrapats al Golf Pèrsic a causa del tancament de l'estret d'Hormuz.
El mandatari ha explicat que països de tot el món ja li havien demanat ajuda. El projecte començarà aquest mateix dilluns i es mobilitzaran 100 aeronaus, destructors amb míssils guiats, drons i també 15.000 militars. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha informat que contribuiran en aquesta missió mentre mantenen el bloqueig naval a Hormuz. L'Iran, per part seva, ha advertit que qualsevol ingerència dels Estats Units al nou règim de l'estret serà considerat com una violació a l'alto el foc.
Trump també ha destacat que els Estats Units i l'Iran mantenen contactes molt positius, que les negociacions van molt bé.
Això quan el govern de Teheran hagi anunciat que examina la resposta de Washington a la proposta de 14 punts en total dels ayatolàs per tal de restablir les negociacions. L'Iran, a més, manté que la qüestió nuclear no està damunt la taula en aquest moment. També insisteixen en que la seva oferta està centrada en posar punt i final a la guerra.
I la cimera de la Comunitat Política Europea que se celebra avui a Armènia reuneix a 48 líders internacionals, entre ells els 27 mandataris de la Unió Europea i el primer ministre del Canadà, Mark Carney.
És la vuitena edició de la cimera i el lema és Construint el futur, unitat i estabilitat a Europa. Abordaran diversos temes, com per exemple com cooperar de manera més estreta i coordinar mesures a favor de la democràcia i reforçar també la seguretat tant econòmica com energètica.
Hem de dir que en el marc de la cimera també se celebren dues taules redones, una d'elles sobre resiliència democràtica i amenaces híbrides, i intervendrà el president espanyol Pedro Sánchez per defensar un major control de les xarxes socials.
I també un major control de la manipulació informativa, limitar l'anonimat en xarxes socials i també fixar una minoria d'edat. El socialista ha defensat en més d'una ocasió, recorda molt la importància de reforçar la regulació digital i de les grans plataformes.
Dimarts, demà, se celebrarà una nova vista dels dos activistes de la flotilla detinguts per Israel. Això suposa, per tant, una pròrroga de dos dies decidida pel jutge després de la seva compareixença.
Durant l'audiència se'ls ha acusat d'una llista de presumptes delictes, al brasiler i també al palestí espanyol, i han comparegut amb signes de maltractament i els seus advocats han denunciat fets com haver estat fermats i també arrossegats per terra.
I Ángel Benítez, precisament un dels integrants mallorquins de la flotilla Global Sumut interceptats per l'exèrcit d'Israel, ha denunciat que ha patit maltractaments per part dels soldats. Ho ha dit en declaracions a IB3 Ràdio i assegura que això li provoca seqüeles físiques i psicològiques.
Ens vam ficar diferents containers, tots sols, on va començar, pues, diguéssim, la tortura. Jo, personalment, pues, no van abusar de jo, no van tocar les meves parts íntimes, no van copejar les meves parts íntimes, no van enfermar amb brides les meves mans i la meva escena, molt fort. De fet, tenc una luxació en el meu ombro.
Divendres van desembarcar a l'illa grega de Creta, on tots van quedar en llibertat, excepte aquests dos integrants que, com dèiem, continuen detinguts.
Fet l'abordatge de les barques dels activistes es va produir dimecres quan l'expedició de més de 50 vaixells de la flotilla es dirigia cap a Turquia per sumar-se precisament a la resta d'embarcacions que formen part d'aquesta expedició humanitària.
Tots els del vaixell ens van apuntar amb les armes directament en el cap i ens van dir que si ens movíem, pues, disparaven. Mentrestant, altres militars, pues, anaven rompent les càmeres de vigilància que teníem, l'internet, i acte seguit ens van transportar a un vaixell més gran, a un buque carguero, on ja teníem preparat una presó provisional.
I ara mateix Benítez continua a Creta, ja en llibertat, i estudia emprendre accions legals contra Israel i Grècia, a qui acusen d'haver col·laborat amb tot aquest procés.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
No hi ha impossible si estem junts tu i jo.
Falten 5 minuts per les 8 del matí. La flama del Correllengua agermanat arribava ben entrant l'hora baixa a Palma, després de recórrer centenars de quilòmetres arreu de les poblacions de la Catalunya Nord, Catalunya, el País Valencià i les Balears. La reivindicació de la llengua a tots els àmbits d'ús, sobretot a l'administració pública, ha centrat el clam a l'acte central en una plaça d'Espanya estivada de gent. Després de recórrer Sa Pobla, Buja, Inca, Lloseta, Binissalem, Consell, Santa Maria del Camí i Marratxí, la flama tocava la plaça d'Espanya de Palma passades les 6 del capvespre.
És molt important, la llengua és algo que hem de protegir, algo que hem de defensar. Hi ha molta gent aquí i és superimportant per reivindicar la llengua, la cultura i la terra.
A mig de la gentada s'obrien pas als parlaments reivindicatius. Maria Mayans, portaveu de Joves de Mallorca per la Llengua.
Joves de Mallorca per la Llengua no estan cansats. I tot i les repetides onades d'atacs cap a la nostra identitat, la nostra cultura i la nostra llengua, seguim dempeus i seguim endavant.
L'esdeveniment es clausurava així després de 2 dies de recorregut de la flama, símbol d'aquesta unió per la llengua pròpia.
Abans, però, el foc ja havia passat de mà a mà a Formentera i també a Eivissa, primer, i després a Menorca. Després de partir ben de matí a Alcúdia, i malgrat la pluja, els participants no van afluixar.
Tothom ha reconegut. Però després, per la resta, molt bé, molta participació. Hi havia més de 200 persones que han corregut.
I també passava per Buja, Cati Guasp, de l'Obra Cultural.
Tot molt emocionant, molta gent, la veritat, que no esperàvem que n'hi hagués tanta. I hem cedit un tros del nostre recorregut a Campanet i a Llubí, que són pobles que aquest any estressat de la flama no passava i que ens havien demanat a veure si podíem compartir un espai. Ha estat una cosa molt sentida i res, estem molt contents.
I un dels plats forts que ha plegat més gent del Correllengua agermanat va ser justament el concert del grup valencià La Gossa Sorda. Dissabte va ser al Parc Municipal de Sa Torre de Felanitx.
I el Teatre Principal de Palma acull del 5 al 8 de maig la tercera edició de Tutories de Dansa, una mostra que culmina el treball de recerca i creació desenvolupat durant tot el curs per infants i joves de 7 centres educatius de Mallorca i Menorca. Un esdeveniment impulsat pel Teatre Principal Educatiu, el programa que apropa la dansa contemporània a les aules com a eina pedagògica i d'expressió. La direcció artística ha estat a mans de la ballarina Esther Martí Martínez.
De fet, durant 4 dies, la Sala Petita es convertirà en tot un escenari d'aquest procés creatiu. La programació arranca ja dimarts amb peces de batxillerat de l'IES Josep Maria Cuadrado i de l'IES Berenguer de Noia, amb propostes que exploren, per exemple, qüestions com l'èxit, la mirada sobre un mateix o el pes de les expectatives. La mostra continuarà dijous en noves peces a l'IES Berenguer de Noia i també al CEIP Ponent, que abordaran temes com el rebuig o bé les ferides que deixen determinades experiències. El programa es tancarà divendres amb les propostes de l'IES Joan Maria Tomàs i de l'IES també Son Cladera. La tutora Esther Martínez Martínez destaca els temes que es traten, que ja van molt més enllà de la dansa.
Els nens i els joves plasmen les seves inquietuds, enguany encaminades en la preocupació de fer-se gran i la pèrdua del joc, en la metamorfosi personal, en la recerca de l'èxit laboral, de persones que ja estan acabant el batxillerat, reflexions sobre migracions i racisme, també preocupacions sobre el medi ambient.
Esteu ben atent perquè podeu consultar el programa a la pàgina web del Principal, però en tot cas les actuacions comencen ja a partir de les 6 del capvespre.